salut era efectivament que hi havia la cancel·lació directa de tots els vols de British Airways. Com s'ha llevat el dia? I deixeu-me saludar l'escriptor i periodista del diari Ara, el Quim Aranda. Quim, bon dia. Crec que el tenia aquí, el Quim, a veure si el podem recuperar, perquè és interessant saber, al llarg d'aquest matí, si les cues, les imatges dels aeroports britànics continuaran, i els efectes que pot tenir això sobre la resta dels aeroports continentals, en tot cas, veient els... A mi, insisteixo, a mi em va sorprendre, tot i que tu dius que el que va passar a Catalunya i a Madrid, tot i que tu dius que, clar, l'arribar a aquesta aliança amb British Airways, una companyia tapa una altra.
Sí, segurament tu pots comprar bitllets amb British Airways amb molts més horaris de connexió entre l'estat espanyol i allà, però no té per què operar-los la companyia que està afectada. Llavors, com que encara tenen els sistemes informàtics, diguem, separats, perquè no tot està unificat, perquè si ho estés encara la desgràcia seria major, tu pots estar comprant, o podies, avui no, però la setmana passada podies estar comprant des del web de British Airways un bitllet per una hora, i després quan t'enfiles a l'avió, l'avió no és de British Airways, sinó que és d'Iberia, per exemple. No?
Ara sí que el tenim al Quim. Quim, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, estàvem pendents de veure com s'havia llevat el dia al Regne Unit i si a través dels mitjans de comunicació britànics ens saps dir, o per experiència pròpia, què és el que està passant, si continuen els problemes amb British Airways o ho han aconseguit bloquejar?
A veure, ells estan dient, oficialment no hi ha cap comunicat, l'últim comunicat que hi ha és el d'Àlex Cruz, que va penjar amb una piulada a internet fa aproximadament 13 hores. És en el que explicava que hi havia hagut una fallada en el subministrament elèctric, que això havia provocat, aparentment, tot el caos. British Airways, la web ja funciona normalment. Si voleu comprar un vol, aparentment ja el podeu comprar, però el que està clar és que l'efecte en cadena que ha causat això no es resoldrà fins al llarg del dia d'avui o més, o dos o tres dies encara. Avui esperen reprendre quasi normalment totes les operacions des de Gatwick i esperen poder començar a operar des de Heathrow. Però és un desastre absolut i, de fet, no és la primera vegada que succeeix una cosa d'aquestes. No tan greu, però des del setembre... No, perdó, des del juny de l'any passat fins ara hi han hagut, amb aquest, 6 episodis com el d'ahir. O sigui que és un desastre de proporcions sonades.
I els altres 5 episodis, o 6, relacionats d'alguna forma o altra amb el que va passar ahir? Tots són problemes informàtics?
Sí, problemes informàtics, sí que en aquest cas va fallar tot, va fallar la web, va fallar les aplicacions, va fallar el sistema pel qual es facturen les maletes, i en els anteriors, per exemple, només havia fallat el que era la facturació d'equipatge, no? Però en tot cas és un desastre colossal per una companyia i per un grup aeri com és el de British Airways, que, com dèieu abans, el Carles, em penso, pues és British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling, etc. No?
Sí, no, ell arribava a dir aquesta frase de la quantitat de milions d'euros que es deuen estar perdent per segon arran d'aquest atac, perquè tu ara deies, una cosa és que recuperin els vols que ja estaven programats d'aquest diumenge, que ja veurem si això és així o se n'han d'anar cancel·lant. L'altre és recol·locar tot el que vas perdre ahir, que això sí que es triga dies.
Es triga dies perquè, a més, era un cap de setmana clau en el que és el període vacacional britànic, no? I estava pràcticament tot ple perquè divendres van començar vacances escolars durant una setmana de half term, que diuen aquí, durant una setmana, i a més dilluns, demà és festa aquí, per tant era un període molt, molt ple. Col·locar tot això quan al llarg de la setmana és possible que tinguis ja molta part de bitllets venuts, és molt complicat i provoca uns efectes en cadena molt importants, no? Però a més és que implica no només els passatgers, sinó el moviment d'avions, que els has de moure d'una banda a l'altra, que no els tens on els havies de tenir, que no els tens estacionats on els havies de tenir, és un efecte dominó de proporcions molt, molt grans.
Li anava a preguntar precisament al Carles, que havia estat treballant dins d'una companyia aèria. M'imagino la crisi, o sigui, les corredisses, les trucades que es poden produir en una situació així, que deu ser, o sigui... I l'altra és la comunicació que es fa, perquè aquesta és una altra. Tu deies ara a Quim que... Clar, és que no tenim gaire informació de British Airways, que l'últim que sabem és que han dit no és cap ciberatac, sinó que ha caigut el subministrament i estem intentant recuperar la situació.
Ah, perquè a més és una companyia global. O sigui, no és la informació als ciutadans de Londres o del Regne Unit, sinó que ha de ser una comunicació global, perquè té enllaços arreu del món, arreu. O sigui, la flota de British Airways és una de les més grans, és tremendo. Llavors, la capacitat que tenen de bellugar gent, tu deies, home, la crisi. El que està a Londres i no ha pogut sortir de vacances té una crisi, però el que està a Sydney...
I no ha pogut tornar,
en té un altre problema.
En té un altre, sobretot, perquè a més avui s'ha trobat amb un altre de Sydney,
sí.
Que també ha arribat, sí. I tampoc hi havia l'avió, i segurament d'aquí unes dones se'n trobarà amb un altre. Llavors, aquí hi ha una... Igual que hi ha gent a Sydney, de Sydney, que està a Londres, sí, que s'arribin a acabar les vacances i no ha tornat.
Tu, correcte.
Perquè a més l'avió aquest, o sigui, aquests intercontinentals sí que acostumen a fer les rutes força regulars, és la mateixa, però els de mig radi, per exemple, l'avió no va sempre del mateix lloc al mateix lloc, sinó que, per exemple, pot volar de Londres a Roma, i després de Roma fa un vol a no sé on, i de no sé on fa un altre vol, no? Vull dir que no sempre és anar i tornar, per tant, el fet que no surti de Londres pot fer que una persona que està en un altre aeroport, que era el quart que agafaria aquell avió aquell dia, no? El mateix avió fa diferents viatges al quart, doncs encara sigui més complicat de recol·locar. Per tant, jo crec que és molt optimista la previsió de que en dos dies o tres això estarà arreglat. O sigui,
sobretot perquè
acabes de dir, Heathrow, avui, si comença, serà justet, no?
Si comença, serà justet. Clar,
és la base, és la base principal de la companyia.
Sí, sobretot la Terminal 5 és la base més gran d'operacions de British, no? Algunes xifres que donen avui alguns diaris britànics parlen de 300.000 persones afectades. La veritat, no sé dir fins a quina base té aquesta quantitat, però tampoc no m'estranyaria, perquè penseu que a Heathrow hi ha més de gairebé 1.300 operacions diàries, i a Gatwick gairebé 800 diàries. Mm. Per tant, entre això i la repercussió global que té, sí, poden ser 200.000, 300.000 persones afectades, no? Amb diferents graus d'afectació, com tu deies abans, Carles.
Mm, jo pujaria. Penseu que tenen més prop de 250 avions que volen cada dia, i per tant fan molt, i crec que són 150 o 160 destinacions. Res, fem números, eh? Jo crec que 200.000 o 300.000 és una xifra molt a la baixa, eh? Deuen ser els que en un dia traslladen, però no els afectats.
Clar, és que
jo diria que els afectats deuen ser molts més.
Sí,
molts
sí. 9 i 8 minuts. Quim, moltíssimes gràcies. Evidentment estarem pendents al llarg de tot el dia de si hi ha noves afectacions, si hi ha canvis, si diu alguna cosa a British Airways, que aquesta és una altra, la gestió comunicativa que es pugui fer de la situació. Una abraçada, Quim, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Quim Aranda, periodista i escriptor afincat a Londres. 9 i 9 minuts. Fem un minut i de seguida parlem de la resta de qüestions de l'actualitat que ens va deixar el dia d'ahir.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
A Vision Lab traiem l'IVA de la teva vista. Fins al 4 de juny sense IVA en ulleres graduades, ulleres de sol, lents de contacte i audiòfons. Només a Vision Lab. Consulta les condicions.
El Puente, segona temporada, estrena a 8TV. Ments més perverses.
Cuando actúan, dejan un símbolo.
Amenaces més perilloses.
Se está expandiendo.
Nos tienen que aislar.
La saga i el Martin tornen a unir-se en un cas encara més impactant.
Estoy encantado de volver a trabajar contigo.
El Puente, segona temporada, dimarts a la nit, estrena a 8TV.
Torna H. Hombre de Vanguardia, inspiració i coneixement per homes que es vesteixen pel cap. Aquest mes hi trobaràs una classe magistral de com portar vestit jaqueta a l'estiu. Marc Gasol traça la ruta per descobrir Memphis i el viatge a Uganda i Ruanda, la terra dels goril·les. H. Hombre de Vanguardia. Dissabte vinent aconsegueix el nou número gratis amb La Vanguardia.
Un espai on poder compartir històries reals, on poder difondre accions establertes que beneficiïn a tothom.
El Tot és Possible, amb Gas Natural Fenosa, et porten fets i persones. Cada dimecres compartiran amb tu fets que transmeten valors positius i experiències de persones reals que han aconseguit canvis beneficiosos per a la societat sobre el medi ambient, la família, el benestar, la llar, la cultura. I és que el més important no és el que es diu, sinó el que es fa. Els dimecres, el Tot és Possible, fets i persones. Gas Natural Fenosa, fet i dit.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts i un quart de 10 del matí. A mi m'agradaria sentir, Dani, a veure, no sé si tens alguns dels talls que hem llançat a l'informatiu de Mariano Rajoy. N'hem reservat un per l'Àngelo Gil, que ara intentarem recuperar-lo. Dani, el tall, diguem-ne, dels gallecs, no? En recuperem alguns dels documents que vam sentir ahir, que era Sitges, hi havia una certa inquietud per veure què és el que diria Mariano Rajoy. A més, en un dia que les entitats sobiranistes havien fet aquesta convocatòria extraordinària i havien sortit a les 12 o a quarts d'una del migdia a dir que caldria data i pregunta, doncs Mariano Rajoy va dir això.
Todo el mundo tenga sus razones y sus no razones, pero hay algunos que tienen más razones que otros. Y la equidistancia está muy bien, pero no en todo momento ni en todas las facetas de la vida.
L'equidistància està bé, això es dirigia als empresaris del cercle d'economia, també va dir això o altre.
Yo no voy a autorizar ningún referéndum para la independencia, no lo voy a autorizar, porque no quiero ni puedo. Se irán de Europa, digan lo que digan, y las consecuencias económicas serían terribles. Creo que el ministro de Economía dijo aquí que Cataluña perdería el 30% del PIB. Pues probablemente, desde luego perdería las ayudas europeas y perdería poder dar la batalla con la Agencia del Medicamento, aunque ya hay algunos chisgaraviseando con ese tema, no aquí, fuera de nuestro país, por suerte.
Ara em queda recuperar l'Anxo perquè m'expliqui què vol dir
chisgara.
Podem recuperar el document chisgaraviseando?
Molt difícil de repetir, eh?
A més, amb aquesta...
Seguiran d'Europa.
Espera't, estic molt llarg ara el document. Digan lo que digan, que això és una referència a una cançó.
Creo que el ministro de Economía dijo aquí que Cataluña perdería el 30% del PIB. Pues probablemente, desde luego perdería las ayudas europeas.
A veure...
Perdería poder dar la batalla con la Agencia del Medicamento, aunque ya hay algunos chisgaraviseando con ese tema, ¿no?
Chisgaraviseando. Chisgaraviseando.
Sí, no ho he sentit mai.
No? Ah, de chisgaravis, eh?
Ja buscarem això. Haurem de buscar.
Suposo que cap sorpresa, també, perquè el discurs, en certa manera, era...
Sí, no era nou,
era
però és el lloc i el públic.
Ah, no? Això mateix.
Bueno, de fet, nosaltres avançàvem a l'Independiente que ja des de Moncloa s'havia fet arribar que el discurs de Mariano Rajoy seria especialment dur, és a dir, mantenint aquest discurs de no al referèndum, però especialment contundent, més del que ho havia estat fins ara quan arribava a foros econòmics com el del Cercle d'Economia, i efectivament ho va ser, i de fet la cara del president del Cercle, tot i que ja estava avisat, era bastant un poema respecte al que esperaven del president del govern i el que estaven sentint, aquest paper de mediadors que s'havien erigit a la direcció del Cercle d'Economia sembla que arribava com a mínim tard perquè no han tingut gaire èxit.
Sí, perdoneu, és que ara el company dels serveis informatius, el Xavi Pardo, m'està buscant a la RAE
chisgaravis.
A veure, però diu, no existeix, segons la RAE, chisgaravisear. Val? Però sí, chisgaravis, que diu, defineix com a xiquiliquatre. Com? I Chiquiliquatre ho defineix com a persona frecuentemente joven, algo arrogante y de escasa formalidad o sensatez.
Doncs poder des de l'òptica de Mariano Rajoy està força ben utilitzat.
Doncs ho ha convertit en un verb.
Però té la seva ministra, apostant per l'agència. O sigui, més enllà del conseller i de l'alcalde. En funcions també hi té la ministra.
Déu-n'hi-do, xisgara vicear.
Bé, els missatges, i almenys el no quiero ni puedo, aquest ja l'hem escoltat, no? Certament el renya, i jo crec que hi ha un molleus allà, no hi ha aquest silenci que teniu, el silenci us farà còmplices, però una mica assenyala amb el dit, però jo crec que ja fa uns dies, ho comentàvem també el diumenge passat, no? El to ja ha canviat i el missatge també, abans era no el faran i ara és l'impedirem.
O sigui, jo crec que,
hi ha un pas més.
Jo crec que el punt d'inflexió és aquest dilluns. Aquest dilluns, quan surt després de l'executiva del PP, Mariano Rajoy,
el
a respondre.
Dilluns passat.
Sí.
Val.
I probablement també perquè coincideix amb les primàries del PSOE que el deixen descol·locat, tampoc no entenc per què tan descol·locat.
I a la tarda hi ha la conferència.
I a la tarda hi ha la conferència, hi ha una portada molt concreta que, en fi, sembla que tot està una mica orquestat. I jo crec que aquest és el punt d'inflexió on el govern espanyol decideix que l'operació Catalunya és un fracàs i dona un pas més.
Sí, i encaixa, recordeu que Cospedal, no? Cospedal, ministre de Defensa, no ministre de Cultura, sinó ministre de Defensa, recorda que es faran servir, que es tenen totes les eines i es poden fer servir totes les eines.
Jo només afegiré sobre aquesta qüestió dues coses de la premsa d'avui. Una és aquesta enquesta del País, que avui diu que hi ha un 77% dels espanyols, 77% que creuen que Mariano Rajoy no sap gestionar la situació a Catalunya, 77%, per tant això inclou de llarg molts dels votants del PP, no sabem si per un cantó o per l'altre, és a dir, per tou o per poc dialogant. A Catalunya el percentatge puja fins al 96%, vaja, només hi ha un 4% de catalans que creuen que gestiona bé. I després hi ha una dada que em sembla molt, molt significativa, que és que 4 de cada 10 espanyols, que no inclouen els catalans, perquè s'ha preguntat a la resta de l'Estat, creuen que s'ha de fer un referèndum legal i acordat. El 40% dels espanyols, no incloent Catalunya, creu que s'ha de resoldre la situació amb un referèndum legal i acordat.
La qual cosa ens torna a portar als canvis que s'estan produint al PSOE, perquè en aquest 40% no hi ha només Podemos. I, de fet, si mirem l'interior de la informació i de l'enquesta, parla precisament de la divisió que hi ha entre el votant socialista respecte a aquesta qüestió. Hi ha una part important del votant socialista que ja està recolzant això i una altra que no. I això explicaria, per exemple, perquè aquesta setmana Pedro Sánchez apostava de nou per la plurinacionalitat, quan de fet el PSC tampoc li està exigint que ho faci ara mateix i que es comprometi d'aquesta manera. Hi ha un gir en l'opinió pública espanyola i això, aquest canvi, després d'arribar a Podemos, està arribant ara al Partit Socialista. De tota manera, hi ha una altra dada que també és important, que és aquest 60% a Catalunya que considera que la Generalitat també hauria de fer un gir. És a dir, al final, el que estem veient és que en un moment que la percepció comença a ser que el xoc de trens és inevitable, hi ha una gran quantitat de gent que comença a dir, ostres,
que no volen arribar-hi.
No hi volem arribar.
Hi ha molta gent que no vol arribar-hi al xoc de trens. Per això jo crec que és destacable que estigui creixent, i tinc la impressió, de forma considerable, la gent que des de l'Estat espanyol creu que això s'ha de resoldre votant.
Sí, perquè al final hi ha una qüestió que no és susceptible de ser manipulada, que és els fets, el que passa, no? Que qualsevol que vingui aquí, veu que aquí no hi ha una confrontació, ni un problema de convivència, ni que vas pel carrer i si parles en castellà et tiren un roc al cap. O sigui, al final, això ho pots estar explicant, però arriba un moment que això es consolida. Hi havia aquell senyor, em sembla que era un regidor del PP, no? Andalús, o que va venir i llavors va fer un post, no? Dient, vaig venir a Girona ple de tòpics i m'entorno, doncs, ostres, a mi ningú m'ha dit res. Per tant, això es va com imposant, i això jo crec que qualla, i al final la gent diu, escolta, doncs que votin. Que votin, ja està. Ara, fem-ho pactat, val? Fem-ho pactat, però perquè es pugui pactar, algun dels dos ha de bellugar peça. Penseu que ahir, sentint Mariano Rajoy, torna el discurs de la por. O sigui, jo insisteixo en el canvi de vocabulari de discurs, no? Veníem del no ho faran, perquè no ho podran fer, ho aturarem, i ara mireu o sigui, que dolent que seria, no? Sortiríeu d'Europa, passaria com el Brexit, a un 30%. Jo crec que el Brexit no és un exemple ben trobat per part de Mariano Rajoy, jo crec que no, perquè ningú sap si el Brexit serà una desgràcia, no ho serà. I de moment al Regne Unit no hi ha una revolta.
Però també comença a haver-hi una certa divisió i molta gent que se sent enganyada i molta gent que pateix per les conseqüències d'aquest Brexit. Vull dir, comença a haver-hi una percepció social de que no saben on estan entrant, perquè a més és veritat, és un camí absolutament inexplorat.
Sí, però els exemples va bé que els posis quan saps els resultats. Quan no els saps, sempre segur que en pots trobar algun altre, no?, de millor. Però ve amb el dimoni, amb l'espantall de l'economia, clar, està en un foro com el que està, que és el dels empresaris. Escolteu, podeu perdre el 30% de la vostra capacitat, no? Però llavors el discurs és econòmic i es perverteix, perquè llavors el discurs queda pervertit perquè, com que sou molts diners, no us puc deixar marxar, no? Llavors es converteix en un discurs d'un àmbit econòmic que també, per l'altra banda, també va coix, perquè n'hi ha que, si no volen que es faci el referèndum, no és per una qüestió econòmica.
10 minuts i dos quarts de 10 del matí, l'hem recuperat, em sembla, l'Anxo Hilde. Anxo, sí. Ets aquí, eh?
La verdad es que iba a decir sobre lo de British Airways que el apocalipsis, el fin del mundo va a ser informático, y justo me pasó a mí, ¿no?
Efectivament.
Escolta, cayó internet, bueno,
ara,
en fin.
Ara t'he de recuperar el moment, de seguida parlarem amb una persona important d'aquest cap de setmana, però abans t'he de recuperar el moment, Anxo, que ara estàvem comentant, a veure si em pots aportar una mica de llum, que és la frase que fa Mariano Rajoy amb un verb que no havíem sentit, que hem buscat a la RAE, que no existeix. Mira, és aquest moment.
Que ja hi ha alguns chisgaraviseando con ese tema, no aquí, fuera de nuestro país, por suerte.
Chisgaraviseando. El Quim Aranda, que amb qui acabem de parlar, el periodista, diu: chisgaravis és un terme que Javier Cercas utilitza molt per descriure Adolfo Suárez al llibre d'Anatomia d'un instante. I després, paral·lelament, hi ha una oient que ens envia un llibre infantil del vaixell de vapor en castellà que es diu Chis i Garavis. Tu ho havies sentit, això, Anxo, de boca de Mariano Rajoy, aquest verb?
Sí, el verbo no, el sustantivo sí, o sea, claro, es que es la verbalización del sustantivo chis, bueno, no, del adjetivo chisgaravis, ¿no?
Sí.
Y, bueno, es intentar meter algo nuevo en lo de siempre, porque al final volvió a decir lo que lleva diciendo como 10 años, ¿no? No quiero ni puedo, ¿no? Y luego, aparte, que en un ambiente que parece bastante de bastante decepción, ¿no? Porque lo de Sitges lo que parece es un poco la constatación del fracaso del tercerismo, ¿no? Le piden a Puigdemont que negocie y luego se encuentran con la roca de Rajoy, ¿no? Y acaba todo en fatal, ¿no? A mí lo que me sorprende, Bundo, es esto que decías de la encuesta del país, ¿no?
Sí.
Porque ojalá hubiese un 38% en el resto de España, o sea, sin Cataluña, porque claro, luego metes a Cataluña y entonces eso subiría como 4 o 5 puntos, ¿no?
Sí, fregaría el 50, o sigui, el 45, rondaríamos el 42, sí, 43, 44.
43 me sale, sí. pero bueno, hombre, es verdad que hay un cambio, ¿no? Hay este artículo de Dolores García hoy en La Vanguardia sobre que si en este momento la Generalitat fuese al Congreso, la situación podría ser mejor. Claro, si el PSOE aprueba en el Congreso la plurinacionalidad, hay una mayoría, habría una mayoría de diputados en el Congreso a favor de una España plurinacional, sumando todo lo que no es PP y Ciudadanos, ¿no? Porque suponemos que los partidos canarios están de acuerdo, ¿no? Son 181 votos. No quiere decir esto que eso sea suficiente para hacer una reforma de la Constitución, ni que Pedro Sánchez no vaya a cambiar de posición en un mes o en una semana. Pero el escenario quizá empieza a ser un poco más favorable para llegar a un acuerdo precisamente en el momento en el que los trenes van a chocar, ¿no? Sí. Es todo como muy contradictorio.
Bueno, de fet, tot això arriba en aquest cap de setmana que ahir sentíem les entitats dir això.
A qui li pertoca convocar el referèndum, que és el govern del país, i els partits que li donen suport i que configuren la majoria del Parlament de Catalunya, els hi demanem que facin el pas definitiu per anunciar la data i la pregunta.
President, ha arribat l'hora de tenir data i pregunta. No pateixi, el poble de Catalunya estarà a l'alçada d'aquest moment històric.
Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Estem en aquesta perspectiva d'un cap de setmana que és potent informativament parlant, després de la visita de Mariano Rajoy, després de la petició que van fer vostès ahir. Té la impressió que la setmana que ve és decisiva en aquest sentit? Té la impressió que aquesta resposta a la petició que van fer vostès serà immediata?
Esperem-ho. Si més no, aquest és l'objectiu de la trobada de excepcional d'ahir de les entitats sobiranistes, i a fe de Déu que el president Rajoy, podríem dir col·loquialment, allò que es diu de que no falla mai, vull dir que acció-reacció, vull dir que si aquestes són les mostres de diàleg i d'entesa que hem d'esperar de l'estat espanyol, doncs veiem una vegada més com en menys de dues hores la reacció és immediata, aquesta negació a tot, i per tant doncs estem segurs que quan les entitats instem els partits polítics i també el president de la Generalitat de Catalunya a posar data i pregunta, doncs no entendríem que des de la classe política catalana no reaccionés a aquesta instància.
Per tant, vostè, des del seu punt de vista i des d'Òmnium Cultural, descarten absolutament que la Generalitat vagi a defensar el referèndum al Congrés dels Diputats?
Bé, nosaltres el que entenem és que si s'anés a defensar aquest referèndum seria perquè produït una negociació prèvia, i en aquest sentit, i més Òmnium, que som els qui ens hi deixem la pell, com sou molts altres actors de tot aquest procés, per intentar arribar-hi junts i que tot sigui de fruit del consens, no podríem dir mai que no. El que no pot pretendre ja ningú a aquestes alçades de la pel·lícula és que sapiguem que en el Congrés seria caure en una via morta si abans no s'ha produït una negociació honesta i sincera, perquè de fet el que estem veient i des de la societat catalana és més que evident, i possiblement des de la societat espanyola cada cop es veu més clar, i és que no hi ha una voluntat sincera per part de l'estat espanyol de que aquest referèndum sigui acordat, que seria la millor de totes les solucions possibles, i per tant ens hem de tractar com el que som, una societat madura que davant doncs de l'obvietat d'aquest immobilisme, doncs en lloc de veure aquest immobilisme com un obstacle, el que l'hem de veure és com una palanca per poder doncs dur a terme aquesta voluntat majoritària del poble de Catalunya. Més dilacions, i per una entitat, insisteixo, com a Òmnium, sempre que intentem doncs consensuar i negociar i establir ponts de diàleg amb tothom, més dilació és una traïció a aquesta voluntat majoritària del poble de Catalunya, que vol votar per la senzilla raó de solucionar els problemes diaris, del dia a dia, dels trens que arribin a l'hora i de que doncs els serveis públics siguin molt més eficients. Per tant, no ens podem enganyar més.
Més dilació seria una traïció, des del seu punt de vista, amb quin límit ha d'haver-hi per haver-hi aquesta data i pregunta?
No som massa nosaltres de posar dates límits en aquest sentit. El que entenem és que la petició és que la propera setmana, en 15 dies, el poble de Catalunya mereix una resposta als nos constants de l'estat espanyol, amb tot el suport, i insisteixo, crec que això és molt de destacar, i és el fet de que el 80% del poble de Catalunya vol celebrar aquest referèndum d'autodeterminació, les forces sobiranistes al Parlament de Catalunya són àmpliament majoritàries, i per tant la nostra petició és en base a aquesta realitat social que hi ha a Catalunya, i per tant estem convençuts que la propera setmana, els propers 15 dies, el govern de la Generalitat atendrà aquesta petició, esperem doncs posant la data i pregunta.
La propera setmana, els propers 15 dies, i un cop hi hagi aquesta data i pregunta, senyor Cuixart, què esperen?
Bé, doncs estem convençuts que celebrarem un referèndum d'autodeterminació.
Sí, del cantó de Catalunya, sí. Dic, què esperen de reacció? Perquè això ja sap que hi ha una acció-reacció sempre.
Sí, des de l'estat espanyol, i no som ingenus, i és evident que no ens serà res regalat, però també tenim clar que aquest país no ens ha vingut mai res regalat i que ens hem asfaltat als carrers i que l'hem defensat amb ungles i dents i sempre pacífica i democràticament, però amb tota la contundència del món, i per tant estem convençuts, i fem també una crida a la ciutadania que no podem actuar d'una manera naïf o ingenua pensant que l'estat espanyol facilitarà la celebració d'aquest referèndum, però també fem aquesta mateixa crida a la ciutadania de Catalunya amb que ens reafirmem amb aquesta autoestima col·lectiva de que els grans reptes que tenim com a país i que hem tingut al llarg de la història sempre els hem superat des de la unitat d'acció i des de la capacitat de treball, i per tant que ningú s'equivoqui, no tindríem model d'escola catalana, no tindríem mitjans de comunicació públics en català ni tampoc privats, no tindríem Mossos d'Esquadra, però és que no hauríem recuperat ni la Generalitat Republicana, i per tant tot això són èxits col·lectius de país, i que ara, i és cert, possiblement de les, dels darrers 100 anys entomem una de les etapes doncs, més emocionants, segur, però també més històriques i més transcendentals, i només ho superarem si ho fem des de la unitat d'acció i des de la contundència amb els valors democràtics que ens han caracteritzat sempre. Referèndum és democràcia, i per tant nosaltres el que som som demòcrates, i celebrarem i volem celebrar aquest referèndum d'autodeterminació aquest any 2017. Jo, res ens serà regalat, però enviar un missatge de que aconseguirem fer aquest referèndum.
El Carles Fernández tenia una pregunta per vostè, senyor Cuixart.
Sí, molt bé, senyor Cuixart. Sí. Quants dies fa que el president sabia que li demanarien això?
Bé, doncs no sé que els serveis secrets de la Generalitat funcionin en el si de les organitzacions sobiranistes, ho sap des de que doncs, ho vam fer públic, i això sí que una entitat com Òmnium, que té més de 56 anys d'història, el fet de que ens reuníssim amb unes altres entitats sobiranistes com l'Assemblea i l'AMI fou un fet del tot excepcional, i sí que és veritat que des de les entitats feia dies que ens estàvem parlant en els diferents àmbits que tenim doncs, de coordinació, de que cal fer un pas endavant, i en aquest sentit ho fem instant el govern de la Generalitat, però també el conjunt de la classe política catalana i el conjunt del sobiranisme, i quan diem el conjunt del sobiranisme volem dir a totes aquelles persones que defensen el dret a decidir Catalunya, i per tant jo estic convençut doncs, que el president de la Generalitat, el govern de la Generalitat i les forces sobiranistes ho entomen en aquest marc de lleialtat i de sinceritat i d'honestedat. Heu de pensar que les entitats sobiranistes ens movem amb l'esforç i el treball de desenes de centenars de persones voluntàries que no reben cap tipus de sou, que estan treballant pel bé col·lectiu, i per tant en aquest sentit la proposta i la demanda és sincera i és honesta, com ho va ser el 10 de juliol del 2010 i com ho han anat sent totes les mobilitzacions sobiranistes i del diferent caràcter que s'han produït en el país en els darrers 7 o 8 anys per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Per tant, jo estic segur que el president ho entoma en aquest sentit, i de ben segur que rebrem alguna resposta.
I ha rebut en les últimes hores trucada o missatge d'algun membre del govern de la Generalitat, senyor Cuixart?
No, la veritat és que no. Algun missatge de suport, però no precisament des de les institucions, sinó des del conjunt de la societat civil catalana, doncs de dir, som-hi, d'acord, no fallarem, anem-hi d'una vegada per totes. Hi ha una certa sensació a Catalunya de que això ho hem de culminar. Va començar el poble i acabarà, doncs, també, com va començar, amb aquesta voluntat majoritària. I, per tant, ens dona la sensació que hem estat capaços de canalitzar la voluntat popular de dir, escolta, coi, això ho hem de votar, ho hem d'arreglar les urnes, si no, votar-ho i a partir d'aquí prendre decisions, i de ben segur que ho farem, i hauríem de treure una mica de tremendisme i en tot cas posar-hi la contundència de la necessitat imperiosa de solucionar aquest atzucac en el que ens hem trobat tots plegats.
I ja per últim, alguna trucada o missatge del sector dels comuns?
Missatges de suport, de
suport,
de fins on en sortirem. Clar, amb la celebració d'aquest referèndum consensuat entre el conjunt de les forces sobiranistes, i sí, és cert que es produeixen doncs molts contactes, i per nosaltres aquesta és la demostració una vegada més de que Catalunya, quan tenim objectius comuns, doncs ens en sortim, i que no és un tema ni d'equidistàncies que deia el Rajoy, ni unos más razón que otros, ni que ens faran fora d'Europa, home, per l'amor de Déu. Si Catalunya perd el 30% del PIB, també el perd l'estat espanyol, que ja som grandets tots plegats, home, i que Catalunya suposa una part molt important de la riquesa de l'estat espanyol. Per tant, deixem de tenir aquesta actitud infantil que constantment està tenint el president Rajoy i la resta de partits polítics espanyols també cap al poble de Catalunya. Ja som grandets tots plegats, anem a parlar des de la sinceritat, des de la rigorositat, que també ho estan fent les entitats, intentar ser el màxim de rigorosos possibles, però el que no podem fer ja és dilatar més una solució amb un conflicte polític que només es pot solucionar, insisteixo, mitjançant les urnes.
Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I en línia, ara mateix, quan passen 4 minuts de 2:15 del matí, la consellera de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté. Senyora Munté, bon dia.
Molt bon dia.
No sé si acaba de sentir el senyor Cuixart, però de tot el que ha dit, els companys dels serveis informatius em destaquen això.
El que entenem és que la petició és que les properes setmanes, la propera setmana, en 15 dies, el poble de Catalunya mereix una resposta
la propera setmana, els propers 15 dies, el poble de Catalunya mereix una resposta a la petició que feien de data i pregunta. La pregunta que jo li faig és si en la pròxima setmana, pròxims 15 dies, hi haurà data i pregunta a Catalunya.
Doncs jo crec que sí, no només crec que sí, sinó que estic convençuda que és el que ara pertoca, tenint en compte els darrers esdeveniments, la negativa contundent per part del govern de l'Estat i concretament per part del president Rajoy, que demostra la seva incapacitat d'afrontar des d'una perspectiva política la situació que viu Catalunya. Per tant, és evident que això requereix de passes endavant, de presa de decisions i que aquestes decisions no es poden demorar.
La setmana o 15 dies, més aviat?
Doncs he pogut escoltar l'entrevista amb el senyor Cuixart, el president d'Òmnium, i coincideixo també amb ell que això ara no depèn de l'establiment d'un termini, 3 dies, 5 dies, 7 dies. Jo el que li deia és que les decisions s'han de prendre, que no es poden demorar, que no es poden dilatar, efectivament. Per tant, em sembla un termini raonable parlar d'una o dues setmanes, tenint en compte que les entitats sobiranistes s'han pronunciat, s'han reunit, han valorat aquests esdeveniments. Demà a la tarda el president Puigdemont convocarà al Palau de la Generalitat a una reunió a les formacions polítiques amb representació parlamentària favorables al referèndum, també per valorar conjuntament aquests esdeveniments, per escoltar-les, evidentment, i per avançar en la presa de decisions conjuntes.
Demà hi haurà aquesta reunió?
Demà a la tarda, sí.
Demà a la tarda
hi haurà aquesta reunió al Palau de la Generalitat.
Qui està convocat?
Doncs estan convocades totes aquelles organitzacions, totes aquelles formacions polítiques, com li deia, que tenen representació parlamentària i que s'han mostrat favorables al dret a l'autodeterminació, al referèndum concretament. Estic parlant d'Esquerra Republicana, del Partit Demòcrata, Europeu de Catalunya, de Demòcrates, de la CUP, d'Avancem, de Més i de totes les organitzacions polítiques aglutinades entorn del que seria el grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, per tant, Iniciativa, Catalunya en Comú, Podem i Esquerra Unida Alternativa.
Dins d'aquesta reunió, sé que, evidentment, està de baixa de maternitat, però un factor clau en tota aquesta qüestió es diu Ada Colau. Creu que hi ha d'anar, han parlat amb ella...
S'han fet els contactes tot just al llarg d'ahir per confirmar doncs, les presències. Desconec exactament quines persones hi assistiran per part de cada formació política, però en tot cas l'espai que representa l'alcaldessa de Barcelona està cridat lògicament a participar en aquesta trobada i a participar de les decisions que es puguin prendre. Només cal recordar la seva presència en totes les reunions del Pacte Nacional pel Referèndum i, per tant, entenc que n'ha de formar part de manera molt natural, evidentment que sí.
Puc sospitar o pensar que en aquesta reunió es pactarà o s'anunciarà fins i tot a la resta de formacions una data i una pregunta?
Doncs jo crec sincerament que l'objectiu d'aquesta trobada de demà és el que li deia en un inici, compartir amb aquestes formacions polítiques, compartir els darrers esdeveniments, l'oferta que s'ha formulat una vegada més des de Catalunya i concretament des del govern de la Generalitat, quines han estat les respostes que hem obtingut per part del govern de l'Estat. No cal recordar doncs, que els arguments han estat del nivell del ni quiero ni puedo, o ahir mateix escoltàvem aquesta també tan reeixida, no?, de frase, tenemos la sartén por el mango. En definitiva, crec que pertoca valorar des de les formacions polítiques com és possible que des del govern de l'Estat es doni l'esquena, perquè això és un cop de porta i és donar l'esquena al 80% de la ciutadania de Catalunya que és favorable, que vol un referèndum per dirimir aquesta situació i per dirimir en relació al futur polític de Catalunya. Aquest és l'objectiu principal i, evidentment, escoltar-nos, poder-nos escoltar a partir d'aquí. En relació a la concreció de la data i de la pregunta, és evident que hi ha altres elements a tenir en compte i amb els que cal compartir també aquestes valoracions, sense anar més lluny, les pròpies entitats sobiranistes, no?, que ahir es van reunir i que van manifestar-se també doncs, en aquest sentit.
Per tant, sí que parlaran d'aquesta qüestió.
És ben probable perquè, insisteixo, nosaltres hem mantingut l'oferta de diàleg en tot moment. Ens hagués agradat que la decisió en relació a la data i a la pregunta, en relació a les condicions d'aquest referèndum fos compartida amb el govern de l'Estat, però com deia abans, la seva resposta no està a l'alçada de la nostra proposta majoritària a Catalunya, mostra aquesta incapacitat política, per tant la decisió és evident que no podrà ser compartida, però s'han de prendre decisions, això és indubtable.
Hem d'imaginar que en aquesta setmana, 15 dies, hi haurà una convocatòria de premsa, com es va fer en el seu dia per anunciar el 9N amb totes les entitats que estan que donin suport a aquesta convocatòria de referèndum al Palau de la Generalitat d'una forma formal, valgui la redundància, amb totes les formacions i el president de la Generalitat al capdavant davant de la premsa?
Sincerament, de debò, no ho sé, ho desconec, perquè crec que les concrecions, quan arribin, evidentment s'explicaran i adoptaran la forma que considerem doncs, més escaient, més potent, més plural i més formal. Aquest és un format, el que vostè esmenta, que es va utilitzar efectivament en ocasió del 9N. Ara estem parlant d'una altra cosa, també és prou evident, estem parlant d'un referèndum, però en tot cas jo crec que necessitem aquests dies o setmanes, als que també referia el senyor Jordi Cuixart, per tal de poder, parlar, compartir les visions de tothom. Hem arribat fins aquí molts, amb característiques, amb ideologies diverses. Aquest 80% ho demostra, la pluralitat existent al Parlament de Catalunya favorable al referèndum també ho demostra. La reunió a la que abans feia referència, que els anunciava per demà a la tarda, també és un exemple d'aquesta pluralitat, com també ho és tot l'espai que s'ha aglutinat entorn del Pacte Nacional pel referèndum, que ha fet una feina extraordinària que voldria també posar en valor. Com que ens convé continuar sent molts i volem continuar representant aquesta majoria tan diversa, crec que aquestes properes hores, dies i setmanes, el que convé és que parlem, que posem tots els elements sobre la taula i, per tant, jo el que no voldria és anunciar res, perquè, insisteixo, això s'ha de discutir amb diferents persones, amb diferents agents, perquè tots són molt importants en aquesta fase que encetem ara.
Un cop s'hagi anunciat la teva pregunta, què n'espera de resposta? És a dir, el minut després, què pot passar en relació a Moncloa i les relacions entre la Generalitat i l'Estat espanyol?
Miri, fa una mica difícil aquest exercici d'imaginació.
Segur que ho ha, senyora Montes, segur que ho ha pensat 200.000 vegades, que és el que pot passar.
Sí, però sap què passa? Que, miri, ja en l'actual govern, una companya meva de taula del Consell Executiu, la Meritxell Borràs, i el seu secretari general tenen una querella anunciada per la Fiscalia a partir de l'inici d'una tramitació administrativa, una qüestió tan simple com aquesta, plenament legal, plenament estatutària, perquè està en el marc de les nostres competències, una querella que els acusa de delictes molt greus. Per tant, hem de ser realistes, prendre'ns això amb molta seriositat, ho dic de bo, amb gens de frivolitat, perquè la reacció de l'Estat fins ara ha estat aquesta, i el que hem rebut en les darreres hores també han estat un seguit d'exabruptes i d'amenaces i de comparacions que són absolutament intolerables en un moment i en un context com el que estem vivint. Per tant, la reacció poden ser moltes, ells han parlat en ocasions, han assenyalat cap a una determinada direcció, després ho han negat. Jo no sé què farà el govern de l'Estat, jo sí que sé el que farà el govern de Catalunya, que és mantenir la seva fermesa en relació a la convocatòria del referèndum, perquè entenem que som dipositaris d'un compromís al qual no fallarem, perquè no tenim cap dret a fer-ho. Ens sentim molt recolzats, de fet ho estem, per una majoria política, parlamentària, però també social, al carrer. A les darreres hores i dies no deixem de rebre suports espontanis de molta gent que ens diu estem al vostre costat, per tant jo sé el que farà el govern de Catalunya, i una part molt important de la societat catalana, que és tirar endavant amb aquesta iniciativa. I el que faci el govern de l'Estat ho anirem analitzant en cada moment. És difícil, insisteixo. L'entenc perfectament quan em diu segur que hi he pensat. Oh, i tant que hi he pensat, perquè ja ens hi hem anat trobant. I jo acumulo doncs, 6 notificacions al Tribunal Constitucional, en aquest cas, per ser coherent, com el conjunt dels meus companys, el president, el vicepresident, per ser coherents amb un mandat democràtic i amb un compromís que hem assumit amb la ciutadania. És així de senzill i alhora així de complicat.
On les té aquestes notificacions, senyora Munté? Les guarda?
Sí, tant, les tinc en un calaix de la meva taula al despatx al Palau de la Generalitat. Sí, evidentment les he llegit, les he analitzat i les guardo, sí, sí.
Senyora Munté, només li faig una reflexió més.
Sí.
Senzillament li llegiré un editorial que avui publica el diari El Mundo. Li llegeixo. Rajoy l'encerta mantenint-se ferm en la defensa de la legalitat. Si la Generalitat no fa marxa enrere, l'única sortida és combinar l'arsenal legal amb l'enduriment de les condicions en matèria de finançament. L'Estat haurà d'aplicar mesures graduals que en última instància inclourien l'article 155 de la Constitució, per exemple, militaritzant la policia autonòmica.
Miri, no havia tingut temps de llegir-ho. La veritat, en tot cas, és un mitjà de comunicació que no es caracteritza precisament per la seva honestedat, quan es posiciona amb temes que tenen a veure amb Catalunya. Dit això, és un mitjà de comunicació que llença doncs, un consell o una idea, no?, al govern de l'Estat. No és el govern de l'Estat el que està dient això. En tot cas, em sembla molt, molt reprovable i molt decebedor que davant del repte que estem plantejant des de Catalunya en termes democràtics es parli amb aquesta terminologia bèl·lica, es parli d'ofegar encara més a la ciutadania de Catalunya, perquè si parlem de finançament estem davant d'un ofec i d'un ofec premeditat i amb conseqüències que ja les estan patint i fa anys que les pateixen molts i molts ciutadans de Catalunya a banda de les administracions i les pròpies empreses i les entitats, no cal dir-ho. Per tant, em sembla una reacció que per res respon al que s'està vivint a Catalunya, i si en algun moment la reacció de l'Estat anés per aquí, hauríem d'entendre que qui vol pertany a un Estat que dona l'esquena a plantejaments democràtics majoritaris com aquests i que parla amb aquesta alegria d'ofec econòmic de les persones. Qui vol estar en un Estat així? Crec sincerament que la resposta doncs ja la tenim.
La darrera pregunta li vol fer l'Àngelo Gilde, el company periodista de La Vanguardia a Galícia, que en aquests moments és a Portugal. Senyor, anava a dir senyor, Àngelo, tu mateix, també senyor, però...
Moltes gràcies, senyor Bundó. Sí, lo que, bueno, disculpas por no hablar catalán, y lo que le quería preguntar es...
tranquilo, dígame.
En la línea del artículo que publica hoy Lola García en La Vanguardia,
sí,
titulado Oportunidades Perdidas, en este escenario que genera la elección de Sánchez y la posibilidad de que el PSOE se declare a favor de la plurinacionalidad, con lo cual habría una mayoría en el Congreso en sumando PSOE en Podemos y el nacionalismo a favor de la plurinacionalidad, ¿no?, el derecho a decidir, ¿no crea un escenario nuevo que se podría intentar aprovechar?
Vamos a ver, seguramente se abre un escenario...
En catalán, claro.
¿Perdón?
No, que en catalán.
Que aguante, que entén catalán,
sí, perfecto. Sí, claro. Sí, sí. Segur que s'obre un escenari mínimament diferent al que teníem fins ara amb els canvis en el Partit Socialista, en el PSOE. Però en tot cas també n'estem molt escarmentats del posicionament del Partit Socialista, i no m'allargaré amb tots els fets i les declaracions i el que va succeir després, no?, amb el tema de l'Estatut de Catalunya. Per tant, en tot cas són ells els que s'han de moure. I Pedro Sánchez parla de plurinacionalitat i no és que l'haguem d'aplaudir, perquè és que aquesta és una veritat com un temple, però també recordem que el seu posicionament envers Catalunya en altres moments ha estat de negació. Per tant, no seria ingènua, no diria que de manera imminent s'obre la porta a un canvi. El govern de l'Estat és el govern de l'Estat, és el Partit Popular, és el senyor Mariano Rajoy, són els seus ministres que estan dirigint els missatges que estan dirigint, i en tot cas, si el Partit Socialista entén que hi ha alguna possibilitat de fer alguna cosa, s'ho ha de treballar i ho ha de plantejar allà on pertoca. Però des de Catalunya això que ho seguim amb interès no pot ser doncs un element per dilatar aquest procés, perquè jo crec que estaríem perdent el temps, sincerament, i no el podem perdre.
Senyora Neus Munté, consellera de Presidència, portaveu del Govern de la Generalitat, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí al Via Lliure.
Moltes gràcies a vostès i bon diumenge.
Fem res, dos minuts d'aturada i comentem el que s'ha dit en aquesta conversa.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Ara a Repsol i surts guanyant, perquè a més de guanyar en qualitat amb els carburants Repsol Neotec, sortegem més de 1.600 entrades per al Gran Premi de Catalunya de motociclisme i 29.000 premis de 10 euros en carburant. Vine a les nostres estacions de servei a Catalunya i comprova si tens premi al tiquet de compra. Més informació a promo.catalunya.repsol.com.
Oh, Canadà, terra de gent amable i paisatges únics. Voleu directament des de Barcelona amb Air Transat i gaudiu de l'hospitalitat canadenca amb una maleta i un àpat gratuïts. Reserveu el vostre vol directe a Canadà des de 575 euros a airtransat.es. Air Transat, les vostres vacances a Canadà us esperen.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva el moneder de pell del Barça campió. Un moneder 100% de pell amb dos compartiments i una anella per portar les claus. El Barça és el rei de copes, 29 títols. Gaudeix de la victòria i porta el Barça sempre a la teva butxaca. Ja a la venda al teu quiosc, només a Mundo Deportivo.
Els millors moments no són planejats. Per això, si els teus plans pel cap de setmana del Primavera Sound són una cosa semblant a quedar-te tirat al sofà veient una pel·li que han passat centenars de vegades mentre tots els teus amics s'ho estan passant d'allò més bé als concerts, tranquil, arriba aquest anunci per canviar-ho. El nou Seat Ibiza et porta al Primavera Sound. Descobreix com pots guanyar un abonament doble a seat.es/Primavera Sound.
La nit del 6 de juny, reserveu-la.
Norwegian, Torrons Vicenç, Panini i El Charro presenten...
Fondipou per 1000.
Dimarts 6 de juny, de 2:15 de la nit a 1 de la matinada, us esperem a Luz de Gas a Barcelona per celebrar...
Xuta Ronaldinho! Gol! El xute tot! Gol! Gol! El punt de penal, xuta Messi, gol! Gol!
1000 partits del Barça juga a RAC 1. Dimarts 6, veniu a la Festa 1000, amb Joan Maria Pou i la participació de tothom que ha format part de l'equip del Barça Juga a RAC 1.
Fotem-li tots.
Vinga, festa!
Dimarts 6 de juny, la Festa dels 1000 al Barça Juga RAC 1 es viurà a Luz de Gas.
Fot-li 1000, Pou!
Per aconseguir una de les 450 invitacions, escolteu els programes esportius de RAC 1 i consulteu tota la informació a rac1.cat.
RAC 1, celebrant els 1000, tots som...
El Barça Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am, BMW Barcelona Premium i GoldenPark.es. A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 minuts i les 10 en punt del matí. Agafa molta força les declaracions que ha fet la portaveu del govern de la Generalitat, Neus Munté, anunciant aquesta reunió. Tinc la sensació express, ara amb tots els partits polítics propers al dret a decidir demà a la tarda amb capitanejats per Carles Puigdemont, i que ella mateixa ha dit que evidentment, d'alguna forma o altra, s'haurà de donar resposta al que van demanar les entitats sobiranistes ahir. No sé què n'espereu, però evidentment aquesta és la notícia del dia, la reunió de demà de tots els partits polítics pròxims al dret a decidir, al Palau de la Generalitat, vaja, i amb la intenció, en aquesta setmana, 15 dies, com deia la mateixa senyora Munté, de donar data i pregunta i directes cap a la unilateralitat.
Sí, és evident que, tot i que el senyor Cuixart ha intentat doncs no explicar, diguem, les coses que es pacten abans, però d'un anunci d'ahir de petició de data i pregunta a una reunió de demà a la tarda, tot plegat no s'improvisa tant, no? Per tant, és raonable que més o menys estigués preparat, perquè el president i les entitats decideixen que ara és el moment de fer-ho i no fa 15 dies i no d'aquí 15 dies, doncs aquesta serà una de les preguntes que seria interessant de tenir resposta. Certament, l'anàlisi que es fa de la victòria de Pedro Sánchez i tot plegat, el seu congrés, jo crec, estic completament segur, i més ara després del que hem escoltat, no arribarà després de saber edat i pregunta, per tant, tindrà molta més pressió de la que previsiblement podria tenir, perquè ja tindrà doncs una data fixada i, per tant, un govern de l'Estat molt més agressiu, i serà molt més difícil per Pedro Sánchez, crec, defensar postures intermitges, perquè ja haurem arribat, diguem, a l'ultimàtum, no? ja tindrem una data. I per mi l'única variable que deu faltar en l'escudella del president deu ser a veure què fan els comuns.
Exacte, jo crec que aquesta reunió és sobretot per posar pressió sobre els comuns en un moment en què a mi em dona la impressió que tant govern a la Generalitat com govern espanyol tota aquesta setmana han cremat els respectius últims cartutxos, sapiguent que van al xoc de trens, i que si hi ha opcions de diàleg són el dia després del xoc de trens. Ara ja no hi ha ningú a cap dels dos governs disposat a cremar possibles sortides, perquè estan convençuts que l'únic que seria és cremar-la, és a dir, ni el president Puigdemont anirà al Congrés ara perquè sap que seria cremar una sortida, ni el govern espanyol farà una oferta com esperava en el Cercle d'Economia, perquè seria una oferta que, proposés el que proposés, estaria cremada, perquè ja aquí no s'acceptaria. En el mateix dia que estan les entitats sobiranistes dient que ja ho cremem tot. Aquesta via, per desgràcia, jo crec que ja no té opció, i tot el que sigui serà el dia després de que es produeixi aquest xoc de trens que tots esperen i no sabem ben bé com es produirà. I en aquest context, pel govern de la Generalitat, jo crec que és important començar a avançar els passos per això, perquè si no, la via d'un Pedro Sánchez més de tercera via de contemporitzar amb les aspiracions catalanes, l'únic que faria seria afeblir la seva posició a Catalunya a favor del referèndum unilateral, i per tant ara s'acceleraran els passos, i el problema per la Generalitat, o la incògnita per la Generalitat, és veure què fan els comuns, perquè el discurs del 80% sense els comuns no se sosté.
Ancho.
Yo creo que estamos en la fase de las estaciones, ¿no? Que en Barcelona y en Madrid los trenes están colocados, se está anunciando la salida, suena en la sirena, ¿no? Comentabas, Xavi, antes lo de el editorial del Mundo. A mí también me llama mucho la atención la página 9, ¿no? De Cospedal brindando por la unidad de España en el día del desfile de las Fuerzas Armadas, ¿no? Además parece que se está poniendo en el papel de halcón en el cargo este de defensa, ¿no? Bueno, yo creo que eso hoy en día lo que hace esas apelaciones a las Fuerzas Armadas es en reafirmar los sentimientos en Cataluña, pero bueno, forma parte de todo este, en parte de todo este aterezo, ¿no? Yo también estoy bastante de acuerdo con el corte que ponías ayer de Pablo Iglesias, ¿no? De que es legítimo un referéndum unilateral como movilización, pero para que tenga efectos tiene que ser pactado. Entendemos todo esto como un esfuerzo para que en algún momento se llegue a un acuerdo, ¿no? Lo que decís ahora del día después del choque, ¿no? Pero bueno, el choque no sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba, ¿no?
Però que tingui efectes els pot tenir. A veure, jo penso, la meva opinió és que tothom té clar que des del punt de vista del que és la definició d'un referèndum no serà. Perquè en el moment en què l'Estat no l'autoritza, doncs llavors ja perds una de les variables. Però si es pot arribar a fer un segon 9N i la participació d'aquest segon 9N et supera la meitat del cens, tu pots anar amb aquestes dades a fer més pressió. O sigui, si el president de la Generalitat ens anuncia que l'1 d'octubre anirem a votar, i dic l'1 com podia dir el 30 perquè no és perquè havia sortit aquesta dada, el que està clar és que el 2, passi el que passi, no, o sigui, d'un dia per l'altre no ens cauran els carnets a la butxaca i en tindrem uns altres, ni viurem sols al món, per tant s'haurà de negociar. L'escenari de que això es pugui ser pactat és evident que no. Això no passarà mai. Ara, l'escenari que per desbordament es pugui tornar a organitzar un 9N, per què no?
No, lo que pasa que ahora parece que todo va más en serio, ¿no? La pregunta, por lo que se sabe de ella, parece que es directa, inequívoca, y que no es esta cosa de cómo se contaba en el 9N, ¿no? Y también la reacción del Estado parece que sería más en serio. Y también la disposición de Puigdemont en, claro, la conferencia del lunes en Madrid en términos suaves fue muy contundente. Es un aviso de estoy dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Parece, ¿no?
Bueno, és que el president, jo crec que això és així, vull dir, tothom que el conegui o l'hagi seguit mínimament, la convicció profunda que té el porta a portar-ho a extrems, diguem, els que siguin, eh? Però no podem esperar un pas al costat, diguem, en aquest sentit.
Perquè no, lo que quiero decir, Carles, moment... es que como que se ha subido la apuesta por los dos lados, ¿no? Que,
sí.
Que,
sí, sí,
que
sí.
La solución del 9, del 9 de...
Sí, sí, Cospedal lo dijo, es que lo verbalizó. No va a volver a haber otro 9N. Allí lo dejamos, ahora no lo haremos. O sea, va a especificar clarísimamente, porque es evident que l'organització d'un referèndum amb tots els ets i uts és inviable, perquè l'Estat no hi participa, per tant, des d'aquest punt de vista és inviable, però el temor està en la possible organització de nou d'un 9N que dispari la participació i llavors et sigui molt complicat gestionar, no gestionar una fase de negociació.
És que, de fet, el Quico Homs ja va reconèixer que el 9N hi havia hagut un pacte més o menys tàcit de fins a on havia d'arribar la mobilització i les urnes, que després el govern va considerar que no s'havia complert. Jo crec que en aquest sentit el punt d'inflexió aquesta setmana... A més, a mi em va cridar molt l'atenció com va sortir això a Mariano Rajoy el dilluns. Dóna una mica la sensació que el govern espanyol ha caigut del cavall, i els que estaven convençuts, també perquè una part de Junts pel Sí, molt concretada en el vicepresident Junqueras, havia jugat aquesta carta i estaven convençuts que això s'aturaria abans, se n'adonen que això no té aturador. I a partir d'aquest moment s'endureix el discurs i canvia l'estratègia.